Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts al nostre espai, benvinguts al nostre programa. Una abraçada molt forta, una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, i de tot l'equip que fa possible aquest programa. Esperem que la festivitat de Nadal us hagi anat bé i que els torrons i el cava ens hagin portat aquesta il·lusió que ens mereixem la gent de la mar. Avui serà un programa una mica especial perquè és el darrer programa d'aquest any 2013 i volem aprofitar per fer un balanç en profunditat del sector pesquer català i ho farem de la mà de l'Eusebi Esgleas, president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, alhora que valorarem les expectatives i les previsions de cara al 2014, sobretot quan ens campa per sobre i recent aprovada fa només unes setmanes la reforma de la política pesquera comunitària. En l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Joan Argento i el Rafael Martí ens parlaran del que vol dir salpar, eh? I a la vegada, com sempre, també protagonistes de l'apartat gastronòmic ens ajudaran a preparar un suquet de serrans, peix de roca, eh? A l'acordió del Grumet, un tema d'Ortega Monasterio, Nadala Marinera, interpretada per Neus i Marina. El plàncton, l'Aurora Requena, ens farà viatjar fins als aiguamolls de l'Empordà. Farà una mica d'història i a la vegada pues, ens explicarà que és una excursió pues, molt interessant. I a l'Arjau, el Manel de Ramon ha anat a trobar Josep Tomàs Margalef, secretari de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, perquè ha escrit un llibre sobre relats mariners que ha anomenat Ruixims. Per tant, si us sembla bé, comencem en el nostre programa. Benvinguts al programa Blau Marí número 120.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
I avui a Blau Marí, ja pràcticament tancant l'any, hem volgut pues, conèixer l'opinió de l'actualitat del sector pesquer amb el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, el senyor Eusebi Esgleas. Senyor Esgleas, gràcies per atendre'ns novament i benvingut al Blau Marí.
Hola, bon dia, i és un plaer, vull dir, verdaderament, sempre és un plaer parlar per al Blau Marí i per tot el que sigui coses de mar.
Senyor Esgleas, com tenim el sector pesquer? Quin balanç en faria de l'any 2013 en el sector pesquer català?
Jo creia que és una continuació dels últims anys, que amb quantitat de pesca més aviat hem augmentat, amb quilos, però que tenim el problema des de fa molt de temps i que ara s'ha agreujat amb tot el tema de la crisi, de que els preus estan molt i molt baixos. Jo diria que tan baixos que o trobem un revulsiu que faci pujar el peix en llotja o la flota pesquera, amb els gastos que té per manteniment d'explotació d'un barco i el preu del peix en llotja, fa que la flota pesquera en general tingui una data de caducitat. I és un tema que evidentment tenim l'obligació de treballar i d'aconseguir de la manera que sigui que els preus en llotja tinguin un augment. No estem parlant d'un augment espectacular, però sí de, com a mínim, un 10-15% que permeti que la flota pesquera sigui sostenible.
Jo no sé si alguna d'aquestes fórmules passa per algun d'aquests acords que hem vist darrerament, a Tarragona amb Pescanova, hem vist a Cambrils i l'Ametlla de Mar, per exemple, que han arribat a acords, i Tarragona també, amb Mercadona, acords d'aquests que agafen un preu de mínims, per dir-ho d'alguna manera, i no sé si estem parlant d'això o estem parlant d'altres coses, senyor Esgleas.
Jo diria que aquest és un tema molt important i no solament aquest. Jo crec que és un tema que ha de continuar, o sigui, hem de tenir molts més compradors dels que tenim, des d'un respecte total a tots els pescadors, a tots els compradors, perdó, i, evidentment, comprant amb llotja, com estan fent totes aquestes cofradies que em deies, i el mateix passa, puc dir jo, Vilanova, Barcelona, Arenys, Blanes, Palamós, Roses i tota la costa. Crec que és un tema important, perquè sí que s'ha notat en el preu del peix i, a més, el preu al consumidor no ha pujat. I això és un fet que pot ajudar i molt a salvar que el pescador sigui sostenible.
L'altre dia es va signar el primer contracte programa d'una confraria de pescadors catalana amb l'administració, és a dir, amb Ports de la Generalitat i en la Direcció General de Pesca, amb l'objectiu d'incentivar aquesta comercialització de peix per llotja i de millorar-ne la competitivitat, també. Aquest seria un altre dels passos que ajudarien, senyor Iglesias?
Sí, és un altre tema completament important. A la presentació que es va fer al Parlament de Catalunya, el senyor Ricard Font, director, bueno, secretari general de mobilitat i de tot el tema, expressava que avui en dia, i ho participo completament, no es pot tractar de cap manera de subvencions ni d'ajudes que no augmentin la rentabilitat del sector i fins i tot la rentabilitat com a país. Crec que aquest és un tema molt important que pot ajudar les cofradies, pot ajudar els pescadors i, sobretot, pot ajudar també a que tinguem una conducta molt més dins de la llei i assenyada amb els ports de la Generalitat o amb altres institucions. Crec que ens hem d'acostumar a tots a respectar aquestes normatives, evidentment lluitant perquè siguin justes. A vegades en tenim alguna que jo diria que més que no justa és desmesurada, com les sancions que es posen, que això no es pot fer amb un sector que està passant hores molt baixes. Parlo de la quantia, no de la sanció en si. I crec que el tema aquest del contracte programa, que es va fer concretament a l'Ametlla de Mar com a primer port, que és el que es va fer l'estudi, crec que és un tema interessant pels pescadors i que hem d'anar dins de la legalitat, tots.
I entre altres coses perquè l'administració renuncia a una part important del que recapta a través de la taxa i que retorna al pescador a través de la confraria, no?
Sí, però el tema principal és d'aconseguir que el pescador, com dèiem al principi, tingui una sostenibilitat que el permeti anar a pescar. Això és verdaderament una ajuda. Però també de que, per exemple, ens estem trobant alguna cofradia que té problemes amb cabalany. El que no és just és de que perquè un senyor vulgui vendre fora de les línies normals de comercialització, que és passar-ho tot per llotja, la resta de companys que ja hi estan venguent hagin de pagar més. Jo et diria que aquesta pràctica és mínima en aquests moments, que hem avançat moltíssim, que sempre hi pot haver-hi algú que faci pràctiques deshonestes, però jo et diria que actualment pràcticament és un tema que podríem donar per desaparegut. I de vores, bueno, que hi hagi un incentiu per estar dins de normativa crec que sempre és interessant. Però repeteixo que en aquest moment la immensa majoria, però la immensa majoria estaríem parlant del 90% de la gent com a mínim, està venguent amb llotja tot el peix que agafa i crec que és un tema que a la llarga beneficiarà el mateix pescador.
Senyor Iglesias, què farem en el sector de l'encerclament amb aquesta pèrdua de talles del peix blau, sobretot del saitó, que fa que, evidentment, els preus del producte, al no ser talles tan comercials, acabi davallant?
Aquest és un problema verdaderament molt gran i anem a parar una mica a que pràcticament tothom, sobretot diria la Comissió Europea, però també a vegades gent del món de les ONGs, etcètera, tenen la mania de traslladar que tots els problemes que hi ha amb el peix i amb la pesca són producte de sobrepesca. Jo fa temps que estic lluitant, explicant de que molt bé, jo crec que amb la pesca hi ha hagut una passada de frenada, que s'haurà de readaptar la flota per fer-la més sostenible, però que està claríssim que la immensa majoria dels problemes que tenim són deguts a contaminació, entre altres, i amb el tema aquest del peix, seitó, sobretot, i sardina, que no arriba a les talles que sempre havia arribat, hi ha tota una tesi a França avalada per Infremer de que hi ha una quantitat de petits residus de plàstic, parlo de residus microscòpics, però amb un volum extraordinari, que això ho ingereix el peix i fa que aquesta anxova i aquesta sardina, que la vida normal d'aquests peixos era 5 anys, en aquest moment desapareix pràcticament entre els 3 i mig, i això fa que mai trobem, o pràcticament no trobem, sardina i anxova de la talla que verdaderament comercialment tenia un preu, i és un, ja et dic, és un problema verdaderament molt gran. No és l'únic, eh? També ens trobem, sobretot, a primera franja de mar, a cargol punxenc i diferents tipus de peixos que estan desapareixent i que res tenen a veure amb la sobrepesca i molt amb la contaminació.
I que no acaben de fer-se adults, que és quan la talla és comercialment més competitiva.
Sí, en el cas de la sardina anxova, és el que et deia, està desapareixent als 3 anys i una mica més, i abans normalment l'edat mitja de vida eren 5 anys. Clar, aquest any i mig, quasi 2 anys que queden, és el que feia que aquesta anxova i aquesta sardina adquirís un tamany màxim que permetia el fer salassons, tot el tema aquest, que és el que ha fet disminuir aquests preus molt per sota del que tenim que tenir per força.
Fa només unes setmanes a Estrasburg s'aprovava la reforma de la política pesquera comuna, senyor Esgleas. El sector pesquer català estava molt, però que molt preocupat si l'aprovació quedava com s'esperava. Pareix que no sé si hi ha molt marge de maniobra o no, però que les coses han quedat com es preveia i, per tant, el perjudici pel sector pesquer català és important, no?
Sí, és un perjudici important i des de moltíssims costats. És el tema molt de l'ús de pesca industrial, pesca artesanal, exclusió de molts de llocs. La Federació Catalana, amb el director general, vàrem estar amb l'eurodiputat senyor Ramon Tremosa i li vam presentar tota una sèrie de punts perquè ens el defensés. Em consta que el senyor Ramon Tremosa ho ha fet. No sé si algun tirarà endavant, perquè el triàleg encara estava treballant almenys els últims dies. I jo crec que és molt important que tinguem en compte de que, per exemple, en aquest moment estan intentant treure desballestaments amb aquesta ordre de pesca nova del 2014 al 2020. Volen suprimir, per exemple, el desballestament amb barcos de fusta. Això seria una barbaritat. Hi ha un munt de barcos de fusta que són de mida dels anys que tenen i per tot que és necessari modernitzar-se. L'única manera de modernitzar-se és desballestant i fent barcos nous més moderns i adequats a el que tenim avui en dia de pesca. I, a veure, jo diria que en aquest sentit un dels problemes més grans que tenim és que mentre al nord el pescar amb quotes i amb tacs, els barcos amb aquesta quota, que passa que hi ha un barco que té 30 tonelades de lluç, 20 tonelades de rap, 15 tonelades d'escamarlà, etc etc. Que fa que si aquest barco no té desballestament, sí que té un valor residual amb aquestes quotes que es pot vendre a l'any, a 3 anys, a 5 anys, o fins i tot per sempre. Està clar. Això no ho tenim aquí i fa que sigui completament injust el tracte que rep la flota al Mediterrà comparat amb l'Atlàntic. Però és que normalment tota la legislació de pesca està pensada sempre per l'Atlàntic i mai pel Mediterrà. I això és una cosa que afecta molt, moltíssim. A veure, amb el tema aquest que parlàvem dels 12 metres d'eslora, que a més ni l'encerclament, ni la soncera, ni evidentment la rastra poden entrar com a flota artesanal, nosaltres sempre hem defensat que la pesca aquí és tota una flota costera litoral que podíem entrar tots, afecta moltíssim, sobretot amb els factors socioeconòmics, perquè jo crec que hauríem de ser conscients de que si es destrueixen els llocs de treball avui en dia estables, la flota excluïda en aquest moment és del 70,68% dels llocs de treball directe del sector pesquer català. I, evidentment, quines mides compensatòries tindrem. Tot això, com dic, ho vam traslladar al senyor Ramon Tremosa i esperem que en el triàleg aconsegueixi alguna cosa. De totes maneres, normalment, sempre estem veient de que... A veure, la comissària de Manaquis va ser un del que va dir al principi de que el Mediterrà havia de ser una gran reserva marina i, bueno, potser és una mica el mateix tema de la globalització, de que en el nostre país havíem de fer xips i cotxes i gran maquinària i, malauradament, tenim un 26% d'atur que fa inviable tirar endavant aquest país i crec que s'ha de protegir el sector primari, no només la pesca, agricultura, ramaderia i tots aquests temes que semblava que aquí ja estàvem tan modernitzats que no els havíem de tenir en compte. Crec que som imprescindibles per tirar endavant el país.
En tot cas, senyor Esgleas, el pescador també ha de procurar per ell. Estem veient a Catalunya, ara mateix, els pescadors de l'encerclament estan aturats. Hi ha llocs que un mes, hi ha llocs que dos. Aquest any no hi ha compensacions econòmiques pels armadors. En l'arrossegament passa el mateix. A la zona de Girona s'estan fent coses amb l'objectiu de deixar caladors que descansin. S'estan fent un pla de recuperació també a la zona de Palamós i tota la zona aquesta pel tema de la gamba. Vostè ha parlat de les sonceres. També amb el sonso també s'està fent una feina important. És a dir, que de coses el pescador ja ha començat a mentalitzar-se què n'ha de fer, no?
Jo diria que molt, verdaderament molt, i és el que a mi que hem de seguir. Jo dic que el tema vedes és un tema imprescindible, sobretot a la part de l'Ebre, de Cambrils per avall. Si miréssim estadístiques de pesca, quan se vulga veu la necessitat evident de fer veda dos mesos. Vull dir, quan mires de Cambrils per avall, tu te'n dones compte que després de la veda les captures pugen moltíssim, que estan durant 3, 4, 5 mesos capturant molt, i després hi ha una davallada que cada vegada és més pronunciada fins a arribar a la propera veda. Això és una prova irrefutable de que la veda és completament necessària. També a la província de Girona s'estan fent. Girona poder hi ha l'avantatge, sobretot a la zona nord, de que degut a la tramuntana hi ha molts dies que no es pesca. Bueno, diràs que tota la part de l'Ebre, també el mestral, déu-n'hi-do el que pica, i també hi ha dies, però diria que aquí del mes. Però a Girona l'altre fet que fa que no sigui tan imprescindible, però sí necessari, és que quan se pesca la gamba és una pesca que es fa ben bé limitada a un tallagamba, és una zona molt poc extensa, i quan els barcos van per gamba es fa una autèntica veda a la resta de la mar. Jo, de totes maneres, crec que és necessari i imprescindible que tinguem vedes i que els fem tots. El que no pot ser, de cap manera, és que un port faci veda i un altre port no en faci. Jo sé que tots estem malament, jo en sóc un, evidentment, també tinc barco de pesca, també tinc moltes deutes, però jo crec que pensant a llarg termini és imprescindible que fem vedes i que millor que tinguem una petita compensació, però si un any, degut a la situació econòmica, no podem rebre cap compensació, com pot ser aquest any que ve, com ha sigut l'any passat, que no s'ha cobrat res de vedes. Jo crec que tot i això, que hem de fer l'esforç de fer vedes, perquè potser seria el mateix que parlàvem del contracte programa, no podem mirar només a mig termini aquest any, sinó que hem de mirar de que a la llarga el tema serà beneficiós per tots. Encara que sé que és molt difícil d'aguantar i que hi ha gent que ho està passant molt i molt malament. Però el tema vedes jo crec que és imprescindible que el faci tothom.
Suposo que el tema vedes és el tema desballestaments, perquè també hi ha una sobredimensió de flota i en moltes ocasions, com passa en el tema de la gamba, ja hi ha un pla específic que comporta o que preveu aquesta reducció de flota, però clar, això si no hi ha ajuts que arribin de Brussel·les i Brussel·les no està per la labor, difícilment es podrà fer.
Dins d'un pla de gestió, que jo crec que és un temps d'anar a parar, és el camí a seguir tots, es podrà tenir també desballestaments. Sempre dins d'un pla de gestió. Jo el que també voldria recalcar que el que no podem viure és en petits reines taifes, i malauradament últimament no solament ha disminuït, sinó que ha augmentat aquesta manera de pensar. Cada port és un món diferent, no tots, però a vegades passa. Jo crec que hem d'anar units i que els plans de gestió, evidentment no poden ser generals per tot Espanya, com deia, la diferència Atlàntic-Mediterrà és un abisme, però sí que hem de procurar que no siguin d'un port sol i comportin unes idees completament diferents que una altra. Jo crec que el tema de plans de gestió és un camí a seguir i que ens ha de portar a racionalitzar tot aquest món de la pesca, però sempre dins d'una unitat d'acció per part de tothom, parlant democràticament, intentant veure les coses, però sobretot veient els problemes que són reals el dia d'avui, però analitzant-los la manera de solucionar-los a mig termini i a llarg termini. No arreglarem res d'avui per demà.
Tornant a Brussel·les i tornant a la reforma de la política pesquera comuna, vostè em comentava, em consta que segueixen treballant, però suposo que després de l'aprovació de l'altre dia el marge deu ser molt reduït, no?
Sí, el marge de maniobra és petit. De totes maneres, era l'únic camí que ens quedava i és el camí que estem seguint. Nosaltres vam enviar, tinc aquí davant, 22 punts i verdaderament és l'única opció que ens queda en aquest moment, perquè, és clar, aquesta gent a vegades treballen d'una manera, per exemple, tenim en aquest moment un altre tema que per aquí és terrible, és el tema dels descarts. A veure, en l'Atlàntic, els descarts, com que treballen amb quota, és aquell peix que es tira a l'aigua però que s'ha pescat, i que, evidentment, aquell peix es pot aprofitar per fer farina, per aqüicultura i per altres termes. Vull dir que allà té tot un sentit. En el Mediterrà pràcticament no tenim descarts. I, a més, no porta lloc perquè no tenim quota a cap barco. Això és una pesca multiespecífica que no pot tenir quotes. No hi ha manera de pescar una espècie i una altra no. Amb la majoria, amb la immensa majoria de flota, no és amb una sola. A llavors, què passa? Que en aquest moment els descarts contemplen fins i tot que el peix immadur arribi a terra. Això és una barbaritat bíblica, perquè gràcies a Déu i amb la mentalització, com deies, del pescador, abans es pescava peix immadur, avui pràcticament no se'n pesca. En el moment que un senyor està obligat a portar aquell peix immadur a terra, doncs pot ser que es torni a fomentar que aquell peix acabi en un petit restaurant, en un bar del port, i això seria dolent per tots. Perquè en aquest moment l'evitem completament, i si algun dia n'hi ha algun que, degut al volum de pesca o el que sigui, queda dintre el cop, es llença. Encara que avui en dia amb les malles que portem, pràcticament s'engafa molt poc, però a més d'agafant a poc, és que s'evita, no es va a pescar a un tassat que pots agafar aquests immadurs. I, és clar, en aquesta costa no hi haurà manera de fer fàbriques de farina, perquè estem parlant de quantitats molt i molt petites. Llavors, no pot ser que un dia un senyor pel que sigui, agafat peix, no té preu, sorell gros, burres, boga, diferent peix que no té valor, que triant, tirant-te'l a l'aigua, està contribuint a passar la cadena tròfica d'alimentació del peix que queda, o de les aus, no és el gran problema del pescador, evidentment, almenys així ho considero, però sí de la societat i de molta gent, i en canvi que aquest peix hagi de tornar i acabarà amb un abocador havent de pagar 30 cèntims quilo per portar-lo a aquest abocador, més el cost de la caixa que hi portis aquest peix. O sigui, és un tema que, com dèiem, a l'Atlàntic té sentit, no és que en pugui tenir, en té, indubtablement, però el Mediterrani no en té cap. Bueno, i quan parles, per exemple, al Comitè Consultiu Regional del Mediterrani, acabem discutint, s'aprova per majoria i la contesta és que molt bé que quan arribi el 2020 i s'avalori aquest nou tram dels fons estructurals marítims pesquers, si es veu que ha sigut un desastre ja s'eliminarà. Escolta, el pescador encara que ha de mirar a mig termini i a llarg termini, amb una cosa evident, no pot estar assumint un problema més des del 14 fins al 20 perquè la gent no vol veure coses tan clares com el dia.
En fi, que el tema està complicat per als pròxims anys. Esperem, senyor Esgleas, pues, que això que n'anomenen trílogs, no?, a la Unió Europea, pues, i que acaben continuant debatent i tancant tots els petits serrells, pues, acabi sent més favorable cap a la flota pesquera catalana. En tot cas, vostès ja han utilitzat aquests camins perquè així sigui. Una altra cosa és el que acabi passant, no?
Jo crec que és el camí aquest, el camí de mentalitzar-nos de seguir tot un ordre i tota una normativa, que sempre hi hem d'entrar, que possiblement tenim l'obligació de treballar més abans que es promulguin les lleis, encara que a vegades els recursos són limitats i també és limitada l'acció, però sobretot el principal que té el pescador és que hem de prendre a anar tots junts, i quan dic tots vull dir des dels arts menors més menors fins a les barques mitjanes, grans, fins a encerclament amb arrastre i amb tot tipus de d'allò. Tots ens uneix la mar i crec que hem d'aprendre a treballar junts.
Senyor Esgleas, moltes gràcies per aquest balanç de l'any 2013 i d'aquests pròxims mesos i anys de futur en el sector pesquer català. Com diem, reiterem el nostre agraïment per la seva participació al Blau Marí. Gràcies.
A vosaltres. Moltes gràcies. Adiós.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Joan Argentó, Rafael Martí, benvinguts. Avui, quina serà la funció que mos fareu recordar?
Salpar.
Salpar. Amb P, eh? Salpar, no saltar.
Sí, sí, sí.
Salpar.
Així, així.
Salpar. I què és salpar?
Salpar el ferro és l'ancla.
Molt bé, l'àncora.
L'àncora, sí. És tirar-la dalt de la barca.
Tires l'àncora dalt de la barca.
Fondejar.
Estirar-la.
Fondejar és tirar-la, l'ancla, a l'aigua, i salpar és recollir-la.
I salpar és recollir-la.
Tirar el ferro dalt, sí.
Per això, quan en una barca diu, bueno, salpem, vol dir marxem i molt tirem bé. La... No?
Sí, i pues anem a...
O canvies de puesto, te'n vas.
Igual pot ser salpar el ferro per a sortir la barca del port, o està fondejat fora en un puesto o altre i salpar per a regressar al port.
O està pescant en un puesto, no t'agrada, te canvies de banda, pues anem a salpar. Salpa, que canviarem.
Salpa.
Clar, és hissar l'àncora, sí, és hissar l'àncora, sí. O el ferro que dieu els pescadors.
A la barca.
A la barca, no? Bueno, sí. I que testa nomenclatures podria dir de moltes coses, però a la mà, però valtros dieu
salpar.
A part salpar. Nostra, sí, vosaltres dieu salpar.
Respecte salpar.
Pues bueno, avui hem salpat, hem après la funció de salpar o fondejar, no?
Sí.
Que és lo de llançar o de tirar per amunt la que clar, depenent de la barca, pues o hi ha un tipus d'àncora o n'hi ha un altre, o hi ha un tipus,
sí,
de cadena,
no, bueno,
o hi ha un cap, no?
Sí. Però de totes formes se diu salpar fondejar.
Doncs avui hem conegut la funció de salpar i fondejar. Rafael, Juanito, ens trobem ara preparant algo de per menjar.
El ranxo a bord.
Rafael, Joan, benvinguts. Vinga, anem a preparar algun dels, bueno, algun dels ranxos que vosaltres sabeu preparar.
Avui tenim especial, el ranxo.
Especial?
Sí.
Quin ranxo mos heu preparat avui?
Pues avui tenim un ranxo de palangrer, com a palangrer. Com a palangrer.
Tira cap a casa.
Ranxo de palangrer.
Tira cap a casa, com diu Rafael. És veritat. Ranxo de palangrer, que és, pues, ranxo de palangrer ha de ser molt ràpid. L'has de fer molt ràpid i que surti bo, claro.
Doncs pues vinga, què mos heu preparat?
Però avui farem un suquet de serrans a l'all cremat.
Suquet de serrans a l'all cremat.
A l'all cremat.
Lo serrà entenem que és peix
serrà és
de roca.
És un peix de roca que és molt gustós, és molt bo, és molt fi. Doncs
pues vinga, què necessitarem?
Doncs pues, pels que vagis a la barca, si vas 3, 4, posarem 4 serrans per cada un, que siguen majos, eh?
Molt bé.
De palangres són bonics. No és com este serrà que aquí s'agafa dins a l'alguer, eh? Un serrà gros.
Vale. Vinga, som-hi.
Pues aquí farem, pues, ja t'ho vull dir, ràpid. Un neteja els serrans i automàticament l'altre ja agafa una cabeça d'all ja trinxa, ben trinxadeta i a sofregir-la en un bon rajol de la cassola, que estigui roent, i a intentar que la meitat de l'all, sempre has de mirar que la meitat de l'all o un quart, la meitat d'un quart ja es vulgui cremar. No tot, si no margueja. Quan estigui la llet...
Quan estigui assenyaladet, no?
Molt bé, allò que hi ha al bols negret,
roset
negret, ha d'haver algun negret.
Negret no gaire.
Una miqueta. Un reget de vi blanc, tires els serrans i justet cobert d'aigua. I marxa el foc.
Perquè llavors una vegada tires el vi blanc, l'all ja deixa de cremar-se, no?
Sí. Un grapadet de sal al suc, al serrà. Això nosaltres ho posem tot a l'hora. No salem fora el peix. Fem el peix dins, un grapadet de sal, el suquet, i si el suquet pren una miqueta més de la sal i és més bo.
Per tant, cabeça d'alls.
Sí, una cabeça d'alls trinxada,
trinxada,
una miqueta de color, posem, no posem pimentó, eh?
No, color.
Dic que és all cremat sol, el serrà, perquè el serrà és molt bo, la carn del serrà és molt bona. I ja està. A tirar i a deixar rebaixar el caldo tot el que pugues, perquè el serrà no es desfà mai. És un peixet dur.
Molt bé.
Al ser peix dur,
lo pots tindre
justet cobrit d'aigua allò i que bulli força. I el caldo que quedarà, el bunyol retec quedarà en caldo molt espès, quedarà molt bo. I és, per a sucar el pa és ideal.
Pues bueno, avui hem fet ranxo de palangrer, aquest suquet de serrans a l'all cremat. Gràcies.
L'acordió del grumet.
I ara és el torn de la música i concretament d'aquesta música d'habanera que ha estat pues, la vida d'Ortega Monasterio. Des d'aquí el recordem amb una nadala marinera, en to, evidentment, d'habanera, interpretada per Neus i Marina.
Nas a la mar i ben comptades, quatre barres a la proa de la barca, lluny del poble, dels amics i de la platja, i portant a dintre la pit tanta enyorança. Era el dia de Nadal i navegaven, feien vi els mariners cercant la platja. Tots anaven a buscar la vetlla clara, cercant la llum, cercant la nit, buscant la calma. Bon Jesuset, mira com creix l'ona incessant, visant el cel. Pregaven junts els mariners. sobre la barca. Xiulava el vent, el vent. Oh, nen hermós, que passeu fred, busca sou rei de terra i cel. Poc a poc fent el camí de les Antilles. El cap blanc, el cor trencat, vençuts a Cuba. Navegaven els valents que retornaven, buscant el sol, buscant el cel de Catalunya. Bon Jesuset, mira com creix l'ona incessant, visant el cel. Pregaven junts els mariners sobre la barca, xiulava el vent, el vent. Oh, nen hermós, que passeu fred, vos que sou rei de terra i cel.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
I avui a Plàncton és el dia de l'excursió, per tant tenim la motxilla preparada, ho tenim tot preparat per anar-me'n a conèixer un dels punts del nostre litoral amb interès natural. Aurora Requena, benvinguda al Blau Marí, com estàs?
Molt bé, què tal?
Avui la gent de Plàncton, on ens portareu?
Doncs avui volem anar als aiguamolls de l'Empordà.
Els aiguamolls de l'Empordà, Girona, una de les zones humides històriques, no? Tradicionals de la costa catalana, no?
Efectivament. De fet, tota aquesta zona era una gran zona humida fins que es va a poc a poc urbanitzant. Tot això, tota aquesta plana.
Bueno, de fet, hi va haver una lluita interessant,
en parlem
molt històrica,
una miqueta.
No?
Avui és un... Toquem la part naturalista i també la part de moviment social.
Pues au, vinga, som-hi. A parlar dels aiguamolls de l'Empordà, un espai en part terrestre i en part marí, on, bueno, allà hi conflueixen animals, vegetals, aus migratòries, una mica de tot, no?
Sí, efectivament, sobretot molts animals i plantes que són capaços de viure a llocs on hi ha molta salinitat i molta humitat. I bueno, això és, avui anem als aiguamolls de l'Empordà. Com ja hem vist en altres llocs, racons de Catalunya on hem anat d'excursió, Sempre que la conservació d'aquests espais ha estat sempre lligada amb l'obstinació d'alguna persona, no?, o d'algun col·lectiu que ha fet uns grans esforços per aconseguir que molts dels plans desenvolupistes relacionats amb les construccions de segones residències no arribessin a cap port. No sé, recordeu, per exemple, la Punta de la Mora, no?, o els muntanyans. Hi ha molts exemples que hem anat fent excursions durant aquests mesos. I bueno, en aquest cas, la clau per a que els aiguamolls de l'Empordà arribin com han arribat fins al dia d'avui, és gràcies al personatge de Jordi Sargatal i del grup de defensa dels aiguamolls empordanesos. I és que als anys 70 aquests aiguamolls, per algunes bandes, era un espai degradat i no es feia ja l'agricultura que es feia abans ni les activitats, i es veia amenaçada pel creixement de les noves urbanitzacions que ja s'estaven començant a construir als voltants. I bueno, hi havia uns quants bojos, com diuen els mateixos, que veien el possible potencial ecològic de la zona i que veien la importància del lloc per a les aus migradores. I bueno, van començar al peu de canyó per la defensa d'aquest espai durant molts anys, fent tot tipus de diverses accions per arribar que aquest espai que tenim ara i poder, perquè el podem gaudir i passejar i contemplar-lo. I és que era un grup que tenia molt clar la importància de la zona i tenia molt clar que no els agradava el tipus de desenvolupament econòmic que tenien plantejat, i per això van anar a buscar ajuda a Europa, on van aconseguir que països amb més tradicions ambientalistes instessin el govern espanyol a protegir la zona. I com això no va ser suficient i l'empresa propietària dels terrenys volia i podia començar les seves obres, aquest espai, pues, bueno, no se van acovardar i es van col·locar davant de les excavadores i de la maquinària, acampant durant dies, una cosa que és com molt, molt heroica, no? I bueno, van estar aturant l'activitat constructora. I després de molts anys, d'uns quants anys de lluita, va ser gràcies a una tempesta la que va provocar que la balança s'inclinés a favor d'ells i a favor dels aiguamolls. És que aquesta tempesta, que va ser molt gran, que va inundar totes les llacunes i els canals, que es van omplir d'ocells, just un dia abans que la IUCN, la Unió Internacional per a la Defensa de la Natura, vingués a conèixer el potencial de l'espai. I en veure aquest paisatge, els ocells, tota la vida que s'hi trobava ahir, la IUCN va forçar el govern de la Generalitat que el declaressis parc. I així va ser, prèvia a la compra, expropiació del terreny a l'empresa promotora que volia fer les construccions dins d'aquest espai.
Hi va haver una mica de sort també, eh?
Sí, va ser també el moment polític adequat, no?, de poder... que poder dur a terme.
Què més sobre
aquest
espai?
I bueno, resulta que a banda dels aiguamolls de l'Empordà en aquest espai, en aquesta zona, en tenim també ja altres àrees que tenen diverses figures de protecció, i va ser l'any 2010 que la Generalitat va voler unir totes aquestes zones, val? Junt amb el parc, i al final va generar com una gran àrea, un gran corredor biològic d'unes 7.000 hectàrees terrestres i unes 5.000 hectàrees marines. Tot això interconnectat, de tal manera que, per així dir-lo, el pas de les espècies d'un lloc a l'altre sigui fàcil, no? Sigui fàcil. Llavors, gràcies, és una bona iniciativa de la Generalitat al generar aquest corredor biològic que interconnecta totes aquestes àrees.
Animals que ens hi podem trobar allà?
Bueno, entre de moltes aus migratòries que fan d'aquest espai un lloc de repòs entre la Camarga i zones com el delta de l'Ebre. Ens podem, que comentàvem abans, tot tipus de vegetació acostumada a viure a llocs amb gran salinitat. I també ens podem trobar l'estimada gavina corsa, que s'ha recuperat després de molts anys, sembla que s'està començant a recuperar, i que aquí a Catalunya tenim les despoblacions més altes de tota Europa. I bueno, els que us volem convidar a conèixer aquest espai, aquest relicte del nostre paisatge, us volem convidar a passejar per les seves passarel·les, a reconèixer els ocells i com no, a banyar-vos a les seves platges de sorra fina.
Pues així ho farem, Aurora. Moltíssimes gràcies. Avui als aiguamolls de l'Empordà. Per tant, m'ho hem d'anar cap a la zona de Roses, cap avall, no? Santa Margarida, tota la zona aquella d'allà, no?
Molt bé.
Perfecte. Fins al pròxim programa. Adéu-siau.
Adéu.
L'Arjau.
Bé, avui a l'Arjau parlarem de Ruixims, així se'n diu el llibre escrit per Josep Tomàs Margalef, secretari de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, un llibre de relats mariners basats en fets reals, però en el que hi ha posat moltíssima imaginació. El Manel de Ramon ha anat, com sempre, a trobar a l'autor, en aquest cas, el Josep Tomàs Margalef.
Doncs avui anem a parlar d'un llibre carregat d'històries, verdaderes o fantàstiques. Això ens explicarà l'escriptor ocasional en aquesta ocasió, Josep Tomàs Margalef. Ell és el secretari de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar i el llibre se'n diu Ruixim de Sang i de Sal. Senyor Margalef, què tal? Benvingut. Expliqui'ns una miqueta per què aquest llibre.
Aquest llibre va sorgir una mica ocasionalment perquè una amiga meva, pintora, que es diu Lola Martínez, pues tenia que fer una exposició d'uns quadres que ella havia titulat Mediterráneo o al otro lado de la luz, que representaven la lluita entre l'home i la mar. I em va demanar que li fes uns quants contes que reflectissin una mica el que ella volia reflectir amb el seu pinzell. I total, que vaig fer unes quantes històries que després ella les va utilitzar pues, amb la seva galeria que li van exposar i se podien escoltar amb pinganillos aquests petits contes. Després, quan ja els tenia 6 o 7 escrits, vaig creure oportú pues, fer una publicació. Vaig escriure en 3 més i en vaig fer 10. Uh-huh. I així ha sortit, jugant i sense voler, pues, aquest llibre.
Per tant, vostè és escriptor ocasional, quan dèiem en començar, és aquest el primer llibre que fa.
Sí.
Ruixim de sang i de sal, 10 petites històries.
Ruixims, en plural.
Ruixims de sang i de sal, que són aquestes 10 històries. Ruixim, explica'ns què significa la paraula ruixim.
Ruixim és l'espetec de l'aigua de la mar quan pega, per exemple, contra un tall de la costa. És l'espetec en aquell. Aha. Això és un ruixim.
És a dir, les gotetes d'aigua que et solen banyar quan xoca l'aigua contra algun objecte, no?
Molt bé.
I vostè li posa de sang i de sal. Per què de sang i per què de sal? De sal perquè l'aigua és salada de la mar, evidentment. I de sang
perquè en aquelles èpoques que jo remonto les meves històries, ja li dic que la majoria són reals, pues l'home s'hi jugava la vida. En aquelles fràgils embarcacions de vela, de 7, 8 i 9 metres, a la intempèrie total del temps, dels globs, dels tràngols, i hasta de la calma, perquè hi ha un cuentet d'este llibre que es diu Calma Xitxa, que és les peripècies que passen uns homes embarcats en unes barques quan la calma és total i duradera, perquè, claro, representa la immobilitat total de la fràgil barqueta. Uh-huh. S'acaben els aliments, és a dir, que són històries dures i que d'alguna manera volen representar a la situació actual que estem vivint, que han hagut de situacions pitjors.
Efectivament,
la gent se n'ha sortit.
Efectivament. Són 10 històries que vostè diu que són reals, però vostè els hi ha posat un toc, diguem-hi, de més fantasia, no? Perquè es fessin més legibles, perquè tinguessin més emoció.
Sí, exactament. Sí. Home, li han donat un toc de una mica més de tragèdia, una mica més de dimensió al fet puntual en aquell.
Molt bé. Una edició d'aquest llibre, que n'ha fet quina tirada?
N'han fet 500.
I serà per aquests Nadals, pràcticament per regalar-los als mariners i que els compren els mariners de la cala, de l'Ametlla de Mar.
Sí, exactament.
Expliquem-nos una d'aquestes històries, per exemple, la que vostè creu que...
Hi ha diverses. Una representa l'any 1948, una llevantada molt forta que va haver al poble, va trencar lo moll, lo dic de contenció, i les barques se perdien, se van perdre moltes barques dins del moll. Vull dir, aquí va haver una malnutrició d'embarcacions, va haver gent que va morir, perquè resulta que la gent volia extraure les barques perquè dins del moll se perdien, i les volien traure del moll, i, claro, contra això va haver una llevantada molt important, ferotge, que, bueno, va marcar durant molt de temps la història del nostre poble i dels nostres pescadors. Aquesta és una, per exemple.
Una de les històries que es trobarà en aquest llibre, que té 10 contes escrit per Josep Tomàs Margraf, que, com dèiem en començar, és secretari de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar. Després d'aquesta incursió en el món literari, té pensat escriure algun llibre més? Està recopilant ja noves històries, noves aventures, o, en principi, aquesta era una il·lusió que ha vist complerta?
No, a veure, jo no pensava fer aquest llibret, no el pensava fer, però sí que pensava sempre que quan arribaria l'edat de jubilació, pues que sí que podria fer una mica la història que jo he viscut al meu poble des de l'any 48 que vaig néixer, en plena postguerra, fins avui, que ha representat la evolució, sobretot, amb els homes de la mar, en les juntes de la cofradia que han hagut, les guerres, les lluites, els avances, i sobretot pues com s'ha tirat endavant a poc a poc el sistema de la pesca aquí al nostre poble. És una idea que encara està a dins i que penso realitzar-la un dia o altre.
Doncs estirem a l'espera. De moment, aquests 10 contes, Ruixims de sang i sal, aquest llibre de Josep Tomàs Margraf, en històries marineres dels pescadors i mariners de la Cala de l'Ametlla de Mar. Gràcies per ser nosaltres. Enhorabona.
I gràcies, Manel, per aquesta recerca, i gràcies també a Josep Tomàs Margraf per l'escriptura d'aquest relat o d'aquest ventall de petits contes marines. Hem arribat al punt final del nostre programa, per tant, és moment d'acomiadar-lo. Gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada molt forta, com sempre, en nom de tot l'equip i d'un servidor, Francesc Callau. I fins aquí hem arribat. Amb l'Eusebi Esglés fem balanç a la primera part del programa com a president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. Amb el Joan Argentó i el Rafael Martí, que avui ens han parlat de la funció de salpar i també ens han explicat com preparar un suquet de serrans, aquest peix de roca tan bo. Escoltant la Nadala d'Ortega Monasterio, interpretada per Neus i Marina, Nadala marinera, i l'Aurora Requena, que ens ha portat fins als aiguamolls de l'Empordà. I en aquesta darrera part hem parlat d'aquest llibre escrit per Josep Tomàs Margraf, Ruixims. Pues ha estat el contingut del nostre programa, el darrer programa de l'any, i per tant a nosaltres només ens resta desitjar-los una bona sortida d'any i que el 2014 sigui sempre un pelet millor que el 2013. Per tant, una abraçada molt forta, adeu-siau i fins al pròxim programa.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.